Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena 100. Escolta amb nosaltres la vida.
Els dijous, a les 11:20, bellesa i salut a Ràdio Móra d'Ebre. L'estètica, el benestar físic, consells i recomanacions amb dues de les veus més autoritzades de les nostres comarques. L'esteticista Anna Maria Moreso i el doctor Ros, director de l'Hospital de Móra d'Ebre. Bellesa i salut, els dijous a les 11:20 del matí a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Les 11:25 minuts, tenim ara mateix 19 graus i mig de temperatura als exteriors dels nostres estudis. És moment d'encetar l'apartat de salut, avui amb el doctor Ros. Doctor Ros, què tal? Molt bones.
Molt bon dia.
Com cada 15 realment... dies, ja sabem que ens visita el doctor Ros.
Molt bon dia.
Això, què ens deies?
Que molt bon dia.
Sí, avui mai més ben dit, eh?
Sí, ah, sí.
Una molt bona temperatura, com dèiem, fregant els 20 graus. Bé, doctor Ros, avui ens visita, a part de vostè, la ja habitual, la Maria Torres, la metgessa de família. Maria, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia.
Hola, Maria.
Ja comença a ser habitual, eh?
Sí, sí, ja, jo crec que la Maria ja està... s'ha constituït com la nostra metgessa de família. A partir d'ara ens referirem amb ella com la nostra metgessa de família.
Molt bé, avui per a parlar d'un tema que, bé, per l'època de l'any en què estem, doncs és adequat és parlar-ne de les al·lèrgies, que serà del que farem avui, eh?
Efectivament, i tal com tu deies, doncs hem escollit aquest tema perquè si ve aquest problema de salut, amb els dies com aquests dos dies anteriors que hem tingut, de molta pluja i això, no sol ser un problema de salut important. Per tant, sí, quan el temps està com el tenim avui, doncs un temps autènticament primaveral, és bàsicament o fonamentalment quan aquest problema de salut rebrota. L'al·lèrgia és un problema de salut que afecta a un percentatge de gent important, no, Maria? Perquè
sí,
pràcticament els estudis que hi ha publicats ens parlen de que pràcticament quasi el 20 o el 20 o el 22 o el 23% de la població en algun moment es declara com al·lèrgic. Si bé és cert que un percentatge molt important d'aquestes declaracions d'al·lèrgia no ho són realment,
exacte,
no? Són més aviat certes intoleràncies, no? Però realment estem davant d'un problema de salut important,
sí,
no?
Sí, sí, l'al·lèrgia, per començar a contextualitzar-nos, diríem que és una resposta anòmal o una resposta sobredimensionada que fa el nostre cos a una substància que per una altra persona és inocua, o per la major part de la població és inocua. És una malaltia o un trastorn que està augmentant en les últimes dècades, no? Rondem amb una prevalença d'un 21% en adults i entre un 10 i un 25% en nens, eh?
Hi ha diferències en la distribució geogràfica de les al·lèrgies? Són més freqüents, per exemple, en el medi urbà i no tant en el medi rural?
Sí, de fet, tenim un estudi del 2005, un estudi on van participar el Departament de Medicina Preventiva i d'Al·lèrgies de l'Hospital Joan 23, entre molts altres hospitals de la península, on tenien una mostra molt gran de població i on es va veure que la prevalència és major en dones del grup entre 18 i 24 anys i de poblacions de més de 500.000 habitants. Poblacions de menys de 500.000 habitants tenien menys incidència de casos d'al·lèrgia. No vol dir menys casos, perquè clar, menys casos, òbviament, hi ha menys població, però per cada 100 persones hi havia més,
proporcionalment, no?
Hi havia més afectats en poblacions de més de 500.000 habitants.
De fet, que sigui una mica més freqüent en la dona és relativament comprensible, perquè en general quasi totes les malalties que tenen a veure amb el sistema immunitari són més freqüents en la dona que en l'home. Aquests alteracions del sistema immune són més freqüents.
Són més reactives les dones, sobretot en època fèrtil, no? Quan ja arriba la menopausa ja la cosa remet una mica, no? Però mentre hi ha la plena efervescència, no?
I Maria, has comentat que l'al·lèrgia és un problema de salut que està augmentant amb el
exacte,
temps.
Exacte, sí.
Quines teories hi han per explicar aquest augment? És a dir, és una percepció que tenim, no?
Sí, sí.
Cada vegada sembla que hi ha més al·lèrgies.
És una percepció i és un fet, també, no? A veure, primer hem de saber que l'al·lèrgia, pot ser, o sigui, té dos factors importants. Un, que és el factor genètic, que és el que tu has heredat, la teva idiosincràsia, la teva el teu material genètic, la teva manera de manifestar-te.
La teva predisposició, no? D'estar, la teva manera d'estar en el món, no? Podríem
dir. I l'altre és els factors ambientals, que és el que et rodeja. El rodeja ja no és només l'ambient, sinó el que menges, el que toques, amb el que treballes, tot això. Com sabeu, doncs des de la revolució industrial el canvi a la humanitat ha sigut molt important. Hi ha teories que intenten explicar una mica per què aquest augment d'al·lèrgies. Un fet que, òbviament, tots podem pensar-ho és l'augment de contaminació ambiental. Òbviament, si estem respirant un aire que està més carregat i té més coses, el teu cos també pot reaccionar més contra aquestes coses que abans no hi eren, ara sí, i li són...
Aquest podria ser una explicació de per què hi ha més al·lèrgies en poblacions més urbanes, més urbanes i més grans, no?
Exacte.
Més gran, més concentració humana, més contaminació. Clar. Seria una de les explicacions. Sí.
L'efecte
no?
Hivernacle, aquí parlem del clima, també és una altra teoria que explicaria això. Tenim més calentor a l'ambient i això fa que hi hagi més predisposició a poder tenir reaccions. I una altra teoria que sobretot s'explica més amb nens, no?, que és la teoria de la higiene, i és la següent. Ara tothom anem molt net, tothom ens vacunem, que mal aniria si no ho féssim, no? Tothom tenim una mínima infecció i prenem antibiòtics, i el nostre sistema immune, en lloc de dedicar-se a guarir les infeccions perquè no ho necessita tant, perquè té molt d'apoyo, se n'encarrega d'altres coses, no?
Per es això dedica a fer altres coses.
I diuen que perquè realment l'al·lèrgia és una reacció que tu fas, que el teu propi cos fa una substància, no? Aquest sistema immune que hauria d'estar dedicat a pal·liar pues, una tuberculosi o una altra malaltia, que ara per sort tenim molt menys...
S'entreté, diguem, està més alliberat per poder-se dedicar, perquè realment també, Maria, l'al·lèrgia, podríem fer una interpretació que seria una cosa, una situació semblant a la de la febre, no? Que dius que és una reacció fisiològica, sí, sí, que és necessària per defensar-te d'alguna agressió, entre cometes, i que quan és desmesurada, doncs provoca problemes de salut. La febre és també un mecanisme fisiològic de defensa contra la malaltia, però clar, quan és molt alta, doncs òbviament la febre molesta, quan és febreta no.
Exacte, mira, perquè es produeixi l'al·lèrgia, això és una cosa que crec que és important, sapiguer-ho, hi ha d'haver una sensibilització prèvia a l'element. Per exemple, no tindrem al·lèrgia al pol·len la primera vegada que el respirem, sinó que el nostre cos necessita fer anticossos, necessita fer unes substàncies que reaccionaran quan el nostre cos entri en contacte amb l'element X. Per exemple, jo ara respiro un cert pol·len, el meu cos fa anticossos i l'any que ve, quan em torni a trobar amb el mateix pol·len, si el meu cos ha fet aquests anticossos, faré una reacció.
Perquè necessites una exposició reiterada. No? Una exposició reiterada.
Això va a dir, oi, però com pot ser que tingui al·lèrgia al peix si tota la vida n'hem menjat? Exactament per això, perquè mica en mica, a vegades necessites mesos, a vegades necessites anys, a vegades necessites dècades, depèn de cada persona. Però no és la primera vegada que tu prens un aliment o estàs exposat a una cosa que fas al·lèrgia. Això en termes generals. Llavors hi ha casos... específics.
Perquè bàsicament, Maria, el mecanisme pel qual es produeix l'al·lèrgia és perquè hi ha una exposició a algun agent extern, no? I el nostre sistema immunitari respon contra aquest agent extern, que el considera un perill.
Exacte.
No? I la reacció defensiva que fa amb la secreció d'una sèrie de substàncies que són les que produiran tots els símptomes de l'al·lèrgia és desmesurada, per dir-ho d'alguna manera, no? O no la controlem, no?
Exacte.
És aquest el mecanisme.
Així és. Llavors, quan tenim una reacció al·lèrgica, els símptomes més habituals són la rinoconjuntivitis. Això vol dir irritació del nas i dels ulls, no? Que són la primera porta d'entrada a l'ambient, no?
Perquè es produeix també la reacció a nivell molt local.
Clar, no? A nivell local. També podem tenir asma, com que ho respirem, el bronqui també és molt hiperreactiu i reacciona d'aquesta manera tancant-se,
no? I dificultant el pas de l'aire.
També tenim podem tenir urticària. L'urticària són la sortida de faves, pel cos, faves, abons, ronxes...
És el mateix mecanisme de quan et pica un mosquit.
Clar,
no? Vull dir que bàsicament és també la reacció que es produeix en aquell moment és una reacció al·lèrgica.
Al·lèrgica a l'inòcul que t'ha fet aquell mosquit, o al fibló del mosquit. També a part de l'urticària, hi ha altres reaccions cutànies, altres dermatitis, i una de les reaccions greus que hi ha és l'angioedema i l'anafilàxia, que és una reacció de tot el cos. També hi ha reaccions digestives, que poden constituir amb diarrea, mal de panxa...
Perquè la dieta també és un factor, un punt d'entrada, no? El budell és un punt d'entrada d'aquests antígens, no? D'aquests, que és com es diuen, les substàncies que posen en marxa la reacció al·lèrgica.
Al·lèrgica.
No?
Tenim, clar, podem ser al·lèrgic a coses, a pol·lens, a pols, a fàrmacs, a aliments, a materials, a moltes coses.
També les reaccions cutànies, no? De la pell, no? de les
al·lèrgies,
aquelles al níquel, aquelles persones que quan es posen un rellotge poden fer un eczema.
Un cinturó.
El cinturó també és un lloc molt típic, no? Simplement per tenir el contacte amb aquest metall que la teva pell reacciona contra
mira, aquell. Perquè tinguem una idea, amb la població adulta, tenim un 31% de la població que és al·lèrgica, un 31% és els pol·lens. Els fàrmacs en tenim un 29%, i els àcars i la pols un 25%, i la resta pues, als altres factors que hem anat dient. Però en adults el més freqüent és els pol·lens.
Els pol·lens, i clar, també el fet també de que també inclús en àrees urbanes doncs cada vegada hi ha més zones verdes també fa que l'exposició també sigui més això.
I amb nens és important també l'augment significatiu de les al·lèrgies alimentàries que s'està veient, no? Pues, abans parlàvem, era raro, no? Pues, la intolerància o l'al·lèrgia a cert aliment, i ara cada vegada veiem més nens, o potser perquè ho reconeixen més també. Suposo que són aquests dos factors, que ho reconeixen més i que també hi ha hagut un increment.
Maria, quan tenim una reacció al·lèrgica, que tal com molt bé tu has comentat ara, pot ser un quadre molt banal, com que de repent comença a picar-te i et surt una fava en el braç, no?
O piquen els ulls.
O que et piquen els ulls, o que tens una miqueta de moc, fins a quadres realment greus que poden posar en perill la vida de la persona, com has comentat, en una anafilàxia, que és una reacció al·lèrgica bestial i generalitzada, amb una dificultat respiratòria, amb una alteració de la circulació de la sang i tot, o de l'angioedema, que és una situació en la que hi ha una obstrucció
de la
via aèria, perquè s'infla la glotis, la laringe s'inflama molt i es pot tancar la via aèria, i tant les quadres banals com els greus, afortunadament, si els enganxem a temps, tenen tractament.
Exacte.
No?
I la gent que és molt reactiva, ja ell mateix porten damunt un per risc de que puguin fer una anafilàxia, que és aquesta reacció tan més greu, porten un boli autocarregat d'adrenalina. Ells mateixos, si comencen a notar que que els tenen l'al·lèrgia i això va més, poden injectar-se l'adrenalina. O també la gent sàpiga que si ens trobem així hem d'acudir ràpid al primer centre mèdic que tinguem, al CAP, a l'hospital, allà on sigui, el més proper, perquè és molt important el més aviat possible administrar l'adrenalina.
També en aquest cas és l'adrenalina que li salva la vida, però en altres casos doncs, tenim els antihistamínics.
Clar, els casos que afecten a la major part de població.
Amb antihistamínics i després, òbviament, suposo que una de les coses fonamentals a l'hora del tractament és les al·lèrgies també tenen el problema de que són relativament fàcils o no tan fàcils de tractar, però són moltes vegades difícils de diagnosticar.
Sí.
Moltes vegades no acabes d'aclarir exactament quin és el motiu pel qual apareix l'al·lèrgia. És complicat, tot i que tenim moltes proves per poder-ho fer.
Sí, però a vegades no, que sempre acabem no sempre, en alguns casos no acabes d'identificar exactament la causa. A vegades també pot ser dins d'un context d'un quadre víric, o sigui, d'un refredat o d'un procés intestinal, que tu tinguis una manifestació X. Això sol passar molt amb les urticàries. Les reaccions de la pell que algunes vegades no s'acaba de filiar la causa perquè poden ser causes, coses que no podem detectar tan finament, no? Com alguns virus o...
I, però per contra, si sí que coneixem la causa, és a dir, si sabem que és al·lèrgia al polen i algun tipus de polen determinat o als àcars de la pols, doncs en el cas dels àcars de la pols les mesures preventives doncs bàsicament venen per netejar, passar l'aspiradora, passar l'aspiradora pels matalassos, que és un dels llocs en els que hi sol haver molt àcar, que és un bitxet molt petitet que, és de, que hi ha la pols, i llavors això bàsicament els racons, passar l'aspirador per racons, evitar que hi hagi pols, que és on està
l'al·lèrgia a la pols,
eh? Sí, sí, és que és molt, molt típica. I llavors en el cas dels pol·lens, Maria, tenim alguna manera de saber si una persona que és al·lèrgica al pol·len de l'olivera és convenient que es quedi en casa mirant la tele o pot sortir tranquil·lament?
Sí, mira, tenim dos webs que nostres de casa, catalanes, una sí. és de la Universitat de Barcelona, d'uns investigadors. La web es diu www.pollens.com. Aquesta web hi ha informació de tota la, de tota Espanya, dels nivells de pol·linització. El centre de recollida de dades de la província és a Tarragona. Sí que Tarragona no és Móra d'Ebre o pobles de la, rodalia, però ens donen una idea, no? Perquè si els nivells de polen estan alts d'olivera a Tarragona, sabem
a qualsevol lloc
que els altres llocs també. Per exemple, aquesta última setmana destacava el xiprer, una gran pol·linització per un augment del polen del xiprer a l'ambient, que el fet de que hagi plogut mos ha netejat, això també va molt bé.
Sí, òbviament, quan hi ha, que estiguem en una època de polinització important, si hi cau un xàfec d'aigua, òbviament deposita tot el polen, i a més l'estar humit pesa més i és més difícil que torni a rebrotar, no? Però llavors és una eina que li pot servir a els nostres oients que tinguin algun problema d'aquest, que sàpiguen que existeix aquesta web, i parlaves d'una altra web.
D'una altra, és una mica més difícil aquesta.
Bueno, en tot cas, les podem col·locar en el,
sí,
en
sí.
el Facebook i així els nostres oients podran veure-la.
Aquesta és www.skike, que és skic.cat. Aquest és de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia, i hi ha un apartat específic per pòlens. És una web que està dedicada a població en general i a especialistes d'al·lergologia, vull dir que hi ha metges en general, vull dir que tothom que vulgui pot consultar perquè té un apartat per ell.
Bueno, en tot cas és un problema de salut important, és un problema de salut que en la major part de les vegades es pot tractar a nivell de l'àrea bàsica de salut, i si no, doncs tenim a la doctora Torres a l'Hospital Comarcal per qui vulgui que li tracti l'al·lèrgia,
i l'autògrafo també per ser la doctora de la ràdio,
i en tot cas també doncs, òbviament sempre que hi ha un procés al·lèrgic que afecta d'una manera significativa el nostre estat de salut, doncs s'ha d'analitzar i s'ha de veure per intentar, en la mesura del possible, identificar a què és al·lèrgic, i sempre que es pugui fer, que no ho hem parlat, però algun altre dia tindrem oportunitat de fer-ho, de les teràpies de dessensibilització.
Exacte.
Que és una teràpia en la qual vas exposant cada vegada a dosis creixents de lo que tu ets al·lèrgic, i diguem, d'alguna manera vas acostumant el teu sistema immunitari a trobar-se allò, i vas fent una certa permissivitat al
podríem fer al·lèrgies part 2, perquè ens han quedat una mica de coses al tintero.
És el que té a portar a una persona que en sap.
Que en sap, Sempre es posen coses al tintero.
No.
Bé, la veritat és que el fet de les al·lèrgies, una persona que és al·lèrgica a algun aliment o directament, doncs no el menja, no? I ha de parar a compte, això sí, que no estigui posat entremig, perquè moltes vegades...
De vegades no ho saps, que
hi és. Les traces, no? Que veiem que han... aquesta galeta que fica, contiene traces de cacauetes, no?
Clar.
Que t'ho fiquen per alertar-te que hi ha gent que és més sensible a les traces i hi ha gent que menys, no?
Però la gent que potser és més al·lèrgica a qui és el polen, a part de una de les opcions, mira aquesta pàgina web per saber si sortir de casa aquell dia o no, no sé si també hi ha alguna espècie de fàrmacs per a combatir...
Clar, tenim els antihistamínics, que ens redueixen la reacció, però sobretot el que recomana és que si estan florint els xiprers i tu tens al·lèrgia al xiprer, doncs no vagis a fer una excursió per una zona on n'hi hagin, no? Òbviament al carrer has de sortir perquè has de fer la teva vida normal, però no has d'augmentar l'exposició en una
època de risc. El que és al·lèrgic a algun tipus determinat de pol·len coneix perfectament,
ja ho sap,
ho sap, la temporada, quan pot sortir, quan no, i en tot cas els fàrmacs que disposem no eliminen el procés de...
No curen,
però,
palien.
Però palien perquè el que fan és que el quadre sigui no tan important.
El que passa que a vegades és complicat saber quan estàs refredat i potser quan estàs en quadre d'al·lèrgia.
Qualsevol catarro de vies altes, qualsevol constipat comú, té un component de rinoconjuntivitis, eh? Té un component de secreció del nas, de picor dels ulls, que et ploren els ulls, simula una al·lèrgia, Podríem tractar-ho amb antihistamínics perquè li alliberem el símptoma, perquè és un símptoma, però és un símptoma inclòs dins d'un catarro, desencadenat per aquell virus. És semblant a una al·lèrgia, però una al·lèrgia és una altra cosa. L'al·lèrgia no és un virus, és un agent.
El que és un quadre respiratori de vies altes també té la seva temporada, i tu, una al·lèrgia al mes de juny, un constipat al mes de juny, diguem que és més poc freqüent que també una al·lèrgia al mes de desembre, que és poc freqüent.
Sí, sí, efectivament. Bé, doncs ho deixem aquí.
Perfecte.
Ho deixem aquí i d'aquí dues setmanes hi tornem.
Ens tornem a veure.
Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Maria, doctor Ros, fins la propera.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.